La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Reportatges de ràdio amb Ruth Caral.
Estava pensant, és molt cantable, aquesta sintonia.
L'has tararejat tota.
M'agrada molt, m'agrada molt. Bona tarda, Ruth Caral.
Bona tarda, Joan.
Avui ens portes un reportatge d'actualitat sobre un tema que cada dia ens afecta més i més. Se n'està parlant cada vegada més, per sort, crec que se n'està parlant. La sequera.
La sequera. És així mateix, ja fa setmanes que a bona part de Catalunya es va explicar la fase d'excepcionalitat amb restriccions de l'aigua per a ús agrícola, industrial i lúdic, unes restriccions que en total afecten uns 6 milions de persones, i en això s'hi han sumat dades com que aquest inici d'any, del 2023, ha plogut un 30% menys que l'any passat.
Déu-n'hi-do.
O també el titular que va llançar ahir l'ONU, que adverteix del risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. Llavors, doncs mira, per tot això he decidit enfocar el reportatge d'avui a saber una mica millor com viuen esta sequera els pagesos, els ramaders i també els agents forestals.
M'agrada molt perquè dius aquesta sequera, perquè ja fa anys que, com diu aquell, pel poc que plou, no plou prou.
Correcte. És així, per als rius catalans no plou prou i és una cosa que es parla de fa uns 2 anys ençà, però si anem una mica més enllà i reculem en el temps, hi ha més anys que també han sigut bastant secs. Potser no han afectat tant, però ho han sigut bastant. I fent recerca per al reportatge, precisament, vaig trobar un document de l'Agència Catalana de l'Aigua que recull la quantitat de sequeres que hi ha hagut a Catalunya, principalment les més importants, i déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí?
Un dels episodis de sequera que va comportar, podríem dir, unes conseqüències més dures va ser la dels anys 2007-2008, i ara la que ens toca de prop és esta, d'ara fa 2 anys i mig, més o menys, que s'ha anat acumulant fins ara. Per això està falta d'aigua, que any rere any ha afectat molts sectors, sobretot els boscos, sí que ho estan notant.
Doncs vinga, va, analitzar tot això, escoltem el reportatge i després en parlem.
Som-hi.
A Catalunya consumim entre 100 i 200 litres d'aigua per persona cada dia. I si un dia l'aigua s'acaba?
Tota la vida has pensat que per tenir aigua havies d'obrir l'aixeta. És hora d'aprendre que per tenir aigua el que has de fer és tancar-la.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja feia campanyes publicitàries per estalviar aigua l'any 2007. Aquell any es va viure un període de més de 16 mesos en què no hi va haver cap pluja destacable per als rius catalans. Això va comportar l'activació del decret de sequera, vigent fins al 2009. Després d'aquella experiència, però, han fet falta més campanyes publicitàries.
Sabies que Catalunya viu una situació de sequera amb pluges per sota de la mitjana?
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments.
L'any 2018 i l'any passat, el 2022, la Generalitat de Catalunya va recordar una altra vegada que cada gota compta, perquè la situació es complica cada dia una mica més. Així ho constaten les dades d'aquest 2023, que asseguren que a Catalunya ha plogut un 30% menys del que és habitual i a curt termini no hi ha previsió de precipitacions importants. És una sequera acumulada al llarg de més de 2 anys i mig i això fa que encara hi hagi més risc d'incendi.
Això està estressant els nostres boscos, les nostres masses forestals, fins al punt que alguns exemplars, alguns arbres arriben a la mort, altres estan molt vulnerables de cara a plagues i doncs resulten més afectats i, en tot cas, tant els uns com els altres, com els que no moren i no estan afectats com a plagues, tots ells, tots els nostres boscos estan en aquests moments en una situació d'estrès hídric i de més disponibilitat per a cremar.
Francesc Coll és sotsinspector del cos d'agents rurals a la Catalunya Central. La feina de prevenció comença durant l'hivern i és imprescindible per reduir la propagació del foc. En aquesta tasca hi tenen un paper important les ADF, les agrupacions de defensa forestal.
Pel que fa al nombre d'incendis, tot i que cada vegada tenim més superfície forestal a Catalunya i cada any tenim més dies de perill crític d'incendi a conseqüència del canvi climàtic, en realitat el número d'incendis està baixant de manera progressiva i això és gràcies a la feina de prevenció.
De fet, aquesta prevenció també la fan els ramats d'oví de ramaderia extensiva. És la silvopastura sostenible, el benefici mutu entre la gestió gestió per la prevenció d'incendis, la conservació dels boscos i la ramaderia extensiva, una pràctica que ja fa molts anys que la fan els ramaders.
Ara, amb el pla de ramaderia extensiva, el departament ens diu que vol aconseguir ramats perquè netegin sota bosc i facin aquesta silvipastura. A veure, tots els ramats de Catalunya que fan ramaderia extensiva estan fent aquesta funció. I està demostrat que la ramaderia extensiva doncs, garanteix biodiversitat on pastura, fa un ús racional de l'aigua, fa la prevenció d'incendis... Vull dir que és l'activitat en si de la ramaderia extensiva que ja fa aquesta funció, no és que hi hagi ramats específics.
Raquel Serrat és ramadera d'equí de muntanya al Ripollès. A més, també és responsable dels sectors d'equí i boví de carn d'Unió de Pagesos.
El que passa que sí que hi ha zones com, per exemple, l'Alt Empordà, dintre el Parc Natural de Cap de Creus, doncs sí que es potencia la presència d'animals pasturant perquè és una zona amb alt risc d'incendi. Doncs que tècnicament ara ens vulguin vendre la silvipastura com una novetat, que això no és així, no? Tota la vida hi ha hagut ramats de ramaderia extensiva que han evitat. I el que està passant és que no hi ha prou ramats de bestiar oví, d'ovelles, cabres, a Catalunya, que són, que s'haurien, aquests sí que serien autèntics bombers, no?, del territori, i en canvi no, doncs no s'ha potenciat ni s'ha ajudat mai aquest sector, i ara sembla que hagin descobert la sopa d'all parlant d'això.
Una altra de les pràctiques similars que també redueix el risc d'incendi és la transhumància. Es calcula que a Catalunya hi ha uns 30 ramats que encara fan transhumància de llarg recorregut.
La transhumància té un paper important. Molts anys enrere, molts ramats de muntanya, doncs durant els mesos d'hivern baixaven no cap a l'Empordà o cap al Penedès, o això s'ha anat perdent. També és veritat que el mateix sector ha anat substituint aquests ramats d'oví per bestiar boví, per vaques, i això ha fet doncs, canviar tot, no? Fins i tot la gestió de les pastures.
I en aquest model de país és inevitable parar atenció a la gestió de la conca interna i de la conca de l'Ebre, que permeten que els pagesos puguen sembrar i tindre previsió de cara a l'estiu. Qui s'ocupa d'aquesta gestió és l'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Ho explica Carles Vicente, pagès del Priorat i responsable d'organització d'Unió de Pagesos.
Hidrogràfiques de l'Ebre, al mes de gener o febrer, quan se li demanava de l'Administració Catalana que si tenia una previsió de restriccions o preparar la campanya de rec, però bueno, la seva resposta és que Déu ja proveiria amb aigua. Per tant, Déu en aquest moment no hi és. Per tant, és o una collita econòmicament potser no tan atractiva o no collir res. Aquí sí que cal és afinar molt bé la gestió. I la gestió les han de fer les comunitats de regants tutelades per l'administració, i en aquest cas la hidrogràfica de l'Ebre, ja tard el nostre entendre, a fer aquests números i tindre'ls damunt la taula per tot.
Però la sequera del rec no es pot assegurar en cap línia d'assegurances, perquè no hi ha cap previsió que un regadiu no pugui regar. I la gran part de produccions està al secà, que encara arrossega les pèrdues de l'any passat a causa del canvi climàtic. Si aquesta situació de sequera continua en els pròxims anys, quins conreus hi haurà? I com serà llavors la ramaderia?
Vull creure que hi haurà els mateixos conreus que tenim ara. Ara bé, aquests conreus que tenim ara, pues a vegades estaran contra les cordes quan parlem hídricament, quan parlem de calor o parlem de freds. Jo voldria creure que continuarem produint més o menys les mateixes produccions.
Si això no canvia, la ramaderia extensiva doncs, continuarà sent un factor clau per potenciar i minimitzar tots els efectes del canvi climàtic.
Aquí també hi ha la tecnologia. La tecnologia ens ha de portar a plantes més resistents a les calors, vinguin d'horta, siguin de cereals, siguin d'arbres. Unes plantes doncs, hibridades, una mica preparades. No parlo de modificacions genètiques, estic parlant de resistència amb acció natural, o sigui, treballant i millorant aquella qualitat d'aquella planta.
I la ramaderia intensiva doncs, si ha d'aplicar una sèrie de canvis per ser la més eficient, també ho farà, perquè sempre ho ha fet. I el que hem de tenir clar és quin model volem defensar, no? Volem un model de ramaderia intensiva industrialitzat, que aquest potser sí que ens hem de plantejar quin impacte té i quin consum d'aigua hi fa i quines restriccions li hi posen, o ramaderies intensives, però que són familiars de pagesos i pageses arrelades al territori, que beneficien molt doncs, el fet que hi siguin. No?
I a mi em consta que reunions a Ficant els Regants encara no hi ha hagut suficients, o no hi ha hagut gaires, i la gent està nerviosa perquè, clar, el qui ha sembrat ser a l'hivern i l'ha sembrat, ara regarà. Però el qui ha de sembrar el panís necessita la garantia de que si el pot tirar endavant o no. O se li ha de dir que no podrà sembrar i que sembli girassol. L'important és que la terra no es quedi sense sembrar i sense collir, perquè a Catalunya això és important. Vull dir, la sobirania alimentària passa per fer gestió, i també la gestió de l'aigua. Per tant, jo crec que és un moment decisiu, no?, de prova, que ens exigirà justament fer aquesta pedagogia i aquesta gestió de l'aigua el millor possible, de la poca o molta aigua que tinguem.
L'aigua no és inesgotable.
L'aigua no és inesgotable. Estalvien.
L'aigua és un recurs escàs, que no se'ns escapi.
El 20 de març vam donar la benvinguda a la primavera i dos dies més tard, el dia 22, es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua amb la notícia de les Nacions Unides, que advertix del risc imminent d'una crisi mundial de l'aigua. Amb aquest panorama al davant, no queda més remei que invocar l'aigua a la Mare de Déu dels Torrents, com faran a l'Espunyol, al Berguedà. Potser això ajudarà que plogui, però de quina manera ho farà? Tant si ajuda com si genera destrosses, l'aigua és imprescindible per a tothom. L'aigua és vida.
El meu país, la pluja no sap ploure.
Que no hi hagi aigua no vol dir que no haguem d'emplear mesures, perquè de ploure plourà. Plourà malament i segurament llavors no tindrem capacitat suficient per a recollir-la. Però si tot això ho tenim una mica preparat i gestionat, jo crec que podem afrontar més bé el futur.
Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure.
Gairebé 20 minuts que passen de les 5 de la tarda. Comentem doncs aquest reportatge sobre la sequera amb Ruth Caral, que avui ens ha volgut parlar de tot plegat. I comencem pel principi, com deia aquell. En relació al disc d'incendi, Ruth, i aquella frase que diu... És una frase, a més, que sempre que he tingut l'oportunitat d'entrevistar Joan Delort, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, sempre l'acaba dient, que és els incendis forestals s'apaguen a l'hivern.
Sí, sí, per la prevenció, clar que sí. És imprescindible que sigui així. Durant estos mesos d'hivern, agents forestals i ADF, sobretot, també ja s'encarreguen de fer tota aquesta feina de prevenció, no? És el que explicava, en aquest cas, el reportatge Francesc Coll, sotsinspector del cos d'agents rurals a la Catalunya Central, que deia que ara els boscos estan en una situació d'estrès hídric. Uh-huh. És el que passa en un període de sequera, no? Els boscos se debiliten i per això hi ha més risc de plagues, per exemple, i també d'incendis. Llavors, tot i això, ell mateix diu que el nombre d'incendis està baixant de manera progressiva. Caldrà veure aquesta progressió perquè... De moment, de petits incendis sí que n'hi estan anant.
Uh-huh. I a l'altra cara de la moneda, que hi ha els ramaders, en parlaves, els ramaders i els pagesos, que sempre els troca el rebre, d'una manera o altra.
Sí, sí, ja de base tenen moltes dificultats. I ara damunt suma-li que se'ls restringeix el rec agrícola a un 40% uh-huh. i que els cabals els substitueixen per aigua regenerada. Això, però, com a mínim, a la Raquel Serrat, la ramadera del Ripollès, uh-huh. sembla que... Per a ella no és la principal dificultat. Sí que troben a faltar molta herba per al bestiar i això ja implica unes altres conseqüències, no? Haver de comprar el menjar, per exemple, però que tampoc no se'n troba i el poc que hi ha és excessivament car. Llavors, en el cas dels pagesos, la lluita continua, no? Procurar que es pugui modernitzar la xarxa de regadiu i ara que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pugui donar-los alguna indicació, algunes dades, per, com a mínim, tindré una previsió de cara a l'estiu. Ell m'explicava que els pagesos... Ell parlo d'en Carles, que no ho he dit. Però en Carles Vicente, que és pagès del Priorat, m'explicava que els pagesos que ja van sembrar a l'hivern ara tenen aigua per regar, però els que no ho van fer o que ho han de fer ara en previsió a l'estiu no saben si podran regar o no. Uh-huh. I probablement n'hi haurà que hauran de canviar els costums habituals i si fins ara sembraven panís, per exemple, pues ara hauran de fer girassol.
Uh-huh. A tot això, Ruth, també era interessant el que apuntaven de la ramaderia extensiva i la ramaderia intensiva, perquè aquests sectors necessiten molta aigua.
La indústria de la carn, podríem dir, comporta una despesa d'aigua molt gran. Però la de la roba també, per exemple. Uh-huh. Vull dir que sí que és cert que s'hauria de repensar el model establert fins ara quant a la indústria de la carn, o mirar la manera de potenciar més la ramaderia extensiva, no? Però que siguem conscients que també hi ha molts altres sectors que també consumeixen molta aigua i que pareix que no tenim posats llavors tant el focus a sobre, no? La ramaderia extensiva, com explicava la Raquel, té diversos beneficis i un d'ells, i és molt important, és la neteja dels boscos. Per això també va sortir a la conversa, per exemple, que ho hem sentit al reportatge, el tema de la transhumància, que també ajuda amb tot això, però que cada vegada, per contraposició, hi ha menys ramats.
I tornarà a la situació dels pagesos, Ruth. També expliquen tota la dificultat en relació a les assegurances, que no poden optar precisament això, cap línia d'assegurança.
Bàsicament és que la sequera del rec no es pot assegurar en cap línia d'assegurances. Això en Carles Vicente m'ho va dir molt clar, perquè no hi ha cap previsió que un regadiu no pugui regar. Per això creuen que s'hauria d'estabilitzar el sector. He portat un tall de veu d'en Carles que ho explica molt bé.
Per tant, el que hem de fer és un sistema per poder estabilitzar el sector. Aquest sistema hauríem de parlar d'una assegurança. Mantenint i tenint clar que assegurar no és un negoci. Assegurar és una eina d'estabilització. També hauríem de gestionar molt més bé les aigües de rec. El secar, o som capaços de portar-li l'aigua, o el secar acabarà sent bàsicament impracticable i productible. Per tant, tothom que tenim en aquests territoris de secar, els veurem que hauran de canviar de lloc. Ara sí, ja resultarà que els primers refugiats climàtics els tindrem al secar de Catalunya. Ningú ho voldria. Sembla una mica una fantasia, però cuidado que podria passar. Que no hi hagi aigua no vol dir que no haguem d'emplear mesures, perquè de ploure plourà. Plourà malament i segurament llavors no tindrem capacitat suficient per a recollir-la. Però si tot això ho tenim una mica preparat i gestionat, jo crec que podem afrontar més bé el futur.
I precisament, Ruth, que en Carles acaba amb aquesta frase que tanca el reportatge i que és una reflexió sobre la manera de ploure.
Sí, ja ho diuen, que no plou mai a gust de tothom.
Tu sabries dir, Ruth, allò del pel poc que plou, plou prou?
Ho sabria dir, però no sé si m'atreveixo a fer-ho. Plou prou. Com ets ben bé?
Plou poc, però pel poc que plou, prou.
No ho has dit bé, eh?
No ho he dit
plou prou. No ho sé. Jo tampoc. Entre els dos me'n sortiríem. Entre els dos me'n sortiríem.
Ruth, què? Et faig parlar o callo?
La setmana que ve més.
Val, doncs ja està.
Fantàstic.
La setmana que ve més Ruth Caral aquí al Reportatge Social.
Moltes gràcies, Joan.
Ruth, gràcies, que vagi bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a arbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
Doncs vinga, 27 minuts que passen de les 5 de la tarda a aquesta hora i ja el tenim ballant a través del canal de Twitch. Tenim a Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs i professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir amb @RafaLaguna, aquest és el seu usuari, i podreu seguir-lo amb ell i tots els comentaris que fa la seva comunitat. Rafa Laguna, bona tarda.
Molt bona tarda, molt bona tarda.
Ens ho passem bé ballant, eh?
Sí, clar que sí, és això, no? Que tu a la ràdio pots fer el que vulguis, ningú se n'entera. Si estàs ballant, doncs aquí no passa res, però jo, clar, m'hi veu tot molt.
No, m'ha encantat això, m'ha agradat molt. El proper dia, encara que no us vegi, jo t'acompanyo ballant.
Vinga, vale, perfecte.
Avui ens... Avui ens vols parlar de jocs de construcció de malls de cartes, que jo, dit així, m'hauràs d'explicar molt bé què és això, eh?
Mira, no sé si a tu o als oients els sona màgic, el joc de cartes màgic. Segurament, encara que no l'hagueu vist mai, segur que aquesta paraula màgic, Magic the Gathering, o sigui, és algo que ha sonat a la vostra vida, algú conegut ha jugat aquest joc de cartes. Doncs els jocs de construcció de malls de cartes, o mazos de cartes en castellà, o deck building en anglès, són jocs en els quals consisteixen en que tu t'has de construir, com el seu nom indica, un mall, és a dir, un mazo, ¿vale?, de cartes per tindre una estratègia concreta. És a dir, tu, per exemple, tens un joc de cartes que és de baralles, no? Tu et baralles amb un contrincant, no? Tens una lluita amb un contrincant. Doncs tu has de pensar quina és la teva estratègia. Ets més defensiu, és més d'atac, ets una mica de tot, o ets una persona que li agrada més potser controlar el mall de cartes de la persona que té endavant, perquè jo que sé, potser tindre cartes del pal, desfesta d'una carta que tingui molta energia, coses d'aquest estil, no? Coses que podem veure en jocs de taulell, doncs, amb cartes. Doncs els jocs de construcció de malls poden ser per competir amb altres o per realitzar accions dintre del joc. I, com ja et dic, és a dir, jo què sé, pots curar-te amb una carta o pots, jo què sé, fer una acció concreta, jo què sé. Per exemple, no sé si has jugat a l'Uno. Tu, per exemple,
sí,
has jugat a l'Uno.
Sí, sí, un clàssic, no?
Doncs a l'Uno no et construeixes el mall, no te'l construeixes, el tens a l'atzar totalment, i en aquest cas la idea és que tu ja vas a un mall predefinit, amb la teva estratègia, i al començar el que fas és barallar-lo, és a dir, el barreixes tot. Vale? Tu saps quines cartes tens, però no saps quina te sortirà cada vegada. Llavors pots tindre una estratègia, però hi ha molt de part d'atzar aquí. I també hi ha part d'atzar en el teu oponent. Doncs aquests jocs tenen molt de pensar i planificar l'estratègia que vols fer segons et vagin sortint les cartes i les que et queden al mall. I això és potser una habilitat molt interessant, la de l'anticipació. Has d'aprendre a anticipar el que vindrà, però també el que no ve. És a dir, si no t'està venint una carta que tu necessites, l'anticipació t'ha de fer aprendre a reaccionar. Reaccionar. En lloc de quedar-te quiet, que és una cosa que molts nens, no? quan la cosa falla, es queden quiets o ploren o el que sigui, aprendre a anticipar-se que pot fallar la cosa, perquè és una possibilitat, i això és el maco que tenen aquests llocs, que la teva estratègia pot fallar, doncs ajuda a no quedar-nos paralitzats per la sorpresa o, saps, o que no surtin les coses com nosaltres volem.
Per tant, Rafa, deixa'm dir dues coses. La primera, que és que m'ha sorprès molt que tens una usuària que ens escriu bones a tots des de Hangzhou, des de la Xina. Ara
mateix sí,
tenim un oient de la Xina?
Sí. Impure Games és un desenvolupador, però ojo, que aquest, bueno, ara se'n diu Impure Games perquè és la seva marca, però fa jocs de Game Boy.
Hosti, ojo, boníssim.
Jocs de Game Boy, ara mateix està fent jocs també per PC,
sí?
Però és un professional dels jocs de Game Boy avui dia. És a dir, avui dia segueix fent jocs de Game Boy que tenen molt d'èxit i que la gent els vol, perquè clar, com ja ningú fa, i a més els seus jocs són molt reconeguts, fa jocs increïbles per Game Boy amb la tecnologia, una tecnologia tan antiga, doncs Impure Games fa coses veritablement brutals. És molt, molt, molt impressionant i jo li tinc molt respecte a l'Impure Games. Sí, sí, i ara mateix està visquent a la Xina.
M'encanta. Sí. Qualsevol dia intentarem fer connexió amb Rafa Lagún i amb Impure Games també, per parlar-ne una mica de tot plegat, i així ho farem més internacional, veuràs. La segona cosa que et volia dir, Rafa, és que aquests, aquests jocs de cartes que ara ens deies, ens hem d'anticipar, ens va molt bé per l'estratègia, necessites molta habilitat. I jo pensava, sí, sí, però els jocs de cartes, en cert sentit, encara que siguin digitals, estan molt banalitzats, no?
Sí, perquè, a veure, és a dir, hi ha molta llegenda negra darrere, no? Hi ha molta història de que, clar, els jocs de cartes són per apostar, són el pòquer, són aquestes coses de doncs, més de joc pur i dur en quan hi ha apostes, o jo què sé, és molt de... O potser ho és... Els dos costats, no? És o molt, molt de... d'apostes o molt del cinquillo, no? De jugar al cinquillo una estoneta i ja està. No, no, amb els jocs de cartes ara veureu, ara us ho explicaré, hi ha fins i tot narrativa, o sigui, hi ha història, pots construir històries o participar en històries o interactuar amb històries, sobretot els videojocs, però també hi ha jocs de cartes narratius a taulell, o sigui, hi ha moltíssim... Un dia, si vols, en joc de videojocs parlem en algun moment de jocs de taulell i potser algun joc de cartes us puc explicar com funciona i com pot ser interessant, doncs, també dintre la nostra... la narrativa que tenim aquí al programa, però... Sí, sí, els jocs de cartes, la imatge popular és que són, doncs, no sé, de segona categoria i realment poden ser superinteressants. Hi ha un fotiment de jocs de carta diferents i amb sistemes, mecàniques diferents i fins i tot, com dic, narratives, històries i universos creats al voltant.
Doncs ara sí, Rafa, va, entrem a saber quins jocs ens portes avui.
Doncs mira, us porto, com sempre, quatre jocs, a vegades us porto algun més, però avui us porto quatre jocs. El primer joc se'n diu Signs of the Sojourner, que no sé com se diu, Sojourner, vale? És un joc de cartes narratiu. Aquest joc, perquè et facis una idea, és un joc que explica una història de... doncs, de tu com a protagonista i com et relaciones amb la gent que et vas trobant. Doncs, depèn de com juguis les teves cartes, doncs, sempre pots anar una miqueta més defensiva, menys defensiva i tot això, però sobretot el que fas és intentar arribar a treure més informació del que estàs parlant, amb la persona que estàs parlant, o negociar d'alguna manera, o, jo què sé, o desbloquejar algun tipus d'informació que t'agradaria tindre, o jo què sé, és un concepte totalment diferent al que estem acostumats. El Signs of Sojourner és, com veureu, no sé, aquí és un poco radiofónico, no? Però jo ara mateix al directe estic posant precisament el vídeo del joc.
Sí, sí, farem una cosa. Joc... Tots aquells oients que ens esteu escoltant per la ràdio, recomano que a aquesta hora del videojoc la pugueu seguir també, acompanyats de la ràdio, però també per Twitch, amb aquest arroba Rafa Lagún, i veureu que en Rafa el que fa és posar una doble pantalla on podem veure una mica del joc del qual ens està parlant, eh?
Doncs aquest joc és no només una història molt interessant, que es va creant també amb les teves accions, sinó que és artísticament és molt bonic, és molt diferent, és molt colorista i és un joc que no et deixarà indiferent perquè és totalment diferent als altres jocs que he vist jo, almenys jo, de cartes.
Anem al segon joc, Rafa.
Mira, el següent joc és un joc d'un amic meu. És a dir, aquest em va sorprendre molt perquè va fer fa uns 4 anys o així, sí, el 2019, se'n diu Deck Hunter. Aquest és un joc més d'aventura. Utilitzen les cartes per atacar o defensar-te dels enemics, que són monstres que van sortint pel camí, o fins i tot, jo què sé, si tens que curar-te, doncs utilitzen les cartes combinades entre si, les fas evolucionar, perquè les cartes són també una miqueta són com un element també que pot evolucionar dintre del joc, i és un joc així, doncs com dic, d'una miqueta d'acció, vale? Molt tranquil, perquè una altra cosa que tenen el joc de cartes és que generalment no hi ha temps. Tu tu vas jugant al teu ritme, vas tenint les cartes al teu ritme, i generalment és un tema més de torns, no? Em toca a mi, et toca a tu, ara jo, mira, doncs faig un extra perquè tinc aquesta carta o el que sigui, i aquest joc, encara que sigui d'acció, és també molt relaxat. Uh-huh. I és, com veus, una imatge, doncs, i un art, i és bastant amable, és a dir, encara que sigui d'acció, i així monstres i tot això, és bastant amable i bastant senzill de jugar.
Tens un altre usuari, Rafa, que ens comenta, a vegades és més divertit fer el mall que el propi joc en si, eh?
De fet, és així. És a dir, jo, per exemple, conec molta gent que està jugant ara jocs de cartes, jocs de construcció de malls, que s'ho passen millor col·leccionant les cartes, pensant l'estratègia, que jugant, perquè a l'hora de jugar has de jugar molt, no en videojocs, però sobretot en les cartes reals, has de jugar bastant per arribar a ser bo i arribar a tindre aquesta mà, no?, que et facilita, doncs, o guanyar, o com a mínim, passar-t'ho bé, perquè hi ha vegades que si perds tota l'estona no t'acabes passant bé en aquest tipus de jocs, però també hi ha la segona part, que és aquesta, precisament, la construcció del mall.
Mm-hmm. Anem al tercer joc.
Mira, aquest és un joc molt curiós, vale? Perquè és no només és de cartes, que les cartes són potser de les coses més importants, sinó que és un joc de fer pocions. Uh-huh. És a dir, tu utilitzes les cartes per relacionar-te amb la gent, pots jugar la carta, doncs, jo què sé, tens una carta de poció d'amor, no?, que aquí estan construint la poció d'amor, doncs tens la carta que et dona un percentatge d'amor, una altra que et dona un percentatge de força, no sé què, i pots anar fent pocions que, a més, després et serveixen, doncs, per competir amb altres jugadors, bueno, altres no jugadors, perquè és un joc d'una sola persona, amb altres personatges, no? I, a més, el joc consisteix en que tu tens una tenda de pocions i t'has de guanyar la vida, amb la qual cosa has d'aconseguir més cartes per fer millors pocions i, no sé, és molt curiós, és una miqueta diferent el toc que hem vist, i la veritat és que m'agrada perquè, a més, la narrativa i l'ambientació és molt potent. Generalment, els mons del joc de cartes moltes vegades es queden relegats a tema d'art, només de, per exemple, el fons o l'art de les cartes, i en aquest cas tot el món està superbé construït artísticament i a nivell de narrativa. Així que si el voleu fer una ullada, és Potionomics, uh-huh. I el podeu trobar... Bueno, els altres, per cert, el primer de tots és per PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Deck Hunter és per PC i aquest també és per PC, per al moment.
Uh-huh. Per cert, que aquest Potionomics que ens deies ara, Rafa, hi ha un altre usuari que et comenta que les animacions d'aquest són una passada, eh?
Sí, és que és increïble, és animacions dignes d'un estudi d'animació, jo que sé, des de Pixar a, jo que sé, els de DreamWorks, de Shrek i tot això, són espectaculars per un joc d'aquest tipus. Jo quan la vaig veure vaig dir, i això és un joc de cartes, perquè és brutal.
I ara sí, va, anem a l'últim joc d'avui.
Mira, l'últim és un joc que ha guanyat un BAFTA.
Ep.
No sé si sabeu quins són els premis BAFTA, però som els premis del British Academy Film of Television and Arts.
Uh-huh, sí.
Són els Oscars d'Anglaterra.
De l'Acadèmia Anglesa, sí, sí.
Exactament, vale? Doncs li van donar un premi al millor videojoc de l'any passat, el que se'n diu el GOTY Game of the Year de l'any passat. És un joc de cartes en què les cartes tenen la seva pròpia personalitat, vale? A vegades, doncs, és un joc que també és una mixtura, és una barreja de gèneres, mm-hmm. I en aquest cas és un joc de terror amb acció, mm-hmm. amb joc de cartes, amb... Bueno, és...
Sembla molt, Rafa, per les imatges que estic veient, sembla un joc d'aventures també, no?
Exactament. També té una miqueta d'aventura, una miqueta d'acció. Mm-hmm. Amb les cartes el que fas és jugar contra... Se'n diu que és de terror per l'ambientació, però realment no hi ha molts sustos, més allà d'aquesta ambientació que té jugar contra enemics que són fantasmagòrics, no? Sí. I que has de resoldre, doncs, això, no? Anar competint amb cartes, que a vegades algunes cartes és molt curiós perquè algunes cartes et demanen pietat, no? És a dir, no m'utilitzis a mi, o no, utilitza l'altre, o tal. I les cartes també et van parlant i et van dient... No sé, aquest tipus de coses. Dóna una mica de por, diu. Dóna una mica de por, també. Clar, és que l'ambientació és tan bona, per això mateix, l'ambientació és tan bona que sense gairebé res, només amb uns ulls que et miren, ja sense aquesta tensió del terror, no? Oi, el intríngulis. Mira, aquests ulls que es veuen ara a pantalla, uns ulls que t'estan mirant contínuament mentre estàs jugant, és molt interessant com poden donar una miqueta de por, fins i tot.
Inscription, un joc que podem gaudir per quines consoles, Rafa?
Mira, doncs per PC, Nintendo Switch i PlayStation. Encara no està per Xbox, però en principi sortirà a mitjans d'aquest any.
Recordem un joc amb un premi BAFTA, millor joc de l'any, que ahir és nada. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube, el podeu cercar amb aquest arroba Rafa Laguna amb dues os, i allà el trobareu donant les explicacions que calguin, amenes, com sempre. Rafa, moltíssimes gràcies. Ens retrobem el proper dijous. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins dijous que ve.
Ràdio Estel. Hey, hey,
hey! La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Aquest dissabte 25 de març, degut a la transmissió de l'ordenació del nou bisbe auxiliar de Barcelona, el programa Trotamundos no serà a les 11 del matí, sinó després de l'ordenació. No perdis el rastre de la bona gastronomia i aquest dissabte escolta Trotamundos excepcionalment després de la transmissió en directe del nou bisbe auxiliar a Ràdio Estel. Trotamundos, els millors recorreguts del bon gust amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, un programa sobre rodes. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
Un minutet i arribarem a 6:15 de la tarda. Escolta'm, a la televisió sol passar sempre, doncs a la ràdio també s'ha colat la mosca collonera, que no sé per on la tenim, però que va tocant els nassos des de que ha entrat llum barrera en aquest estudi abans. Però jo estic molt content, perquè avui sí, presencialment, puc dir allò de el somriure més bonic de Catalunya. Aixa Miró, què tal? Bona
Hola,
tarda.
Hola, Joan. Molt bé, molt bé. Tornem a estar aquí, superfeliç, contenta.
Sí, estàs bé,
I ja estic bé, ja estic bé. Doncs avui, Joan, parlarem d'una cosa. A veure, us faig una pregunta.
Vinga.
Heu sentit a parlar alguna vegada de la sostenibilitat social?
Ai. A mi sempre em poses...
Doncs, avui en parlarem d'això i d'altres temes molt bonics i un projecte preciós que l'Ànima la tenim aquí, que és una dona amb gran força, creativitat, visionària i valenta, i ens presenta, es presenta amb aquesta música. I can buy myself flowers.
No pararia mai d'escoltar aquesta cançó.
Escolta, perquè no ens veuen els nostres oients, eh?
Flowers.
Però estàvem aquí els tres ballant.
Sí, sí, no, ha deixat una bola de discoteca aquí a l'estudi.
Ai, bé. Doncs la nostra convidada d'avui és l'Alba Guzmán, que durant més de 20 anys ha ocupat diferents posicions directives al networking de la publicitat, la comunicació, el Publicity Group, com a consellera delegada, presidenta de Publicities i Health and ICEO de la mítica agència de publicitat internacional Saatchi. El 2019 va viatjar cap als Estats Units, va tornar a la Universitat de Harvard i allà es va submergir amb l'agenda del 2030 de l'ONU i amb els objectius del desenvolupament sostenible. Quan va tornar a Barcelona i a Espanya va fundar una consultoria creativa de propòsit i amb impacte social que es diu Rosa Parks, en honor, com no podeu imaginar, doncs, aquella gran defensora dels drets civils. Ella és una business angel a l'Associació de Dones Inversores de Women Angel for Esteem, on donen suport a les startups liderades per dones en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, i a més és mentora a la llançadora de startups d'impacte social Chip2Be.
Escolta'm, Déu, no para.
No para, no para. I a més és coordinadora de la xarxa internacional de promotors dels ODS a Espanya, a part de que és dona classes i fa de tot.
Déu-n'hi-do.
Benvinguda, Alba. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Alba, bona tarda.
Moltes gràcies per convidar-me. És un plaer estar amb tots vosaltres.
Escolta, hem llançat aquesta pregunta. A veure, qui sabia què vol dir aquesta paraula? Sostenibilitat. Primer, sostenibilitat, què és?
Bueno, a veure, hi ha sostenibilitat. És que podem parlar realment des de molts punts de vista. Però, en el fons, sostenibilitat vol dir no escurçar i no esgotar els recursos que tenim, vale, de qualsevol tipus, que comprometin el benestar de les noves generacions. Uh-huh. El tema està que quan la gent, pues el ciutadà o la ciutadana, sent sostenibilitat, de seguida ho relaciona amb el canvi climàtic, i llavors és tot molt relacionat amb temes ecològics, amb el tema de la natura...
I no només és això, eh?
No només és això, com bé dius.
Llavors ja passaríem a una altra cosa que es diu la sostenibilitat social.
Ai.
Què és?
Sí. Mira, avui en dia, no només en el món dels negocis, sinó també pues, en el món de l'acadèmia, en el món de la universitat, a l'escola, a la ciutadania... Pues, a molts puestos es parla de la triple sostenibilitat.
Compte.
Sí, no ni una ni dos, sinó tres. És a dir, perquè tot rutlli i pugui anar endavant, s'ha de tenir en compte una sostenibilitat des del punt de vista de la natura, que seria uh-huh. més la de medi ambient, una sostenibilitat social, la gent ha d'estar bé, però també ha d'haver-hi una sostenibilitat econòmica. És a dir, ha d'haver-hi un equilibri entre, a veure, jo tinc aquests diners o produeixo aquest enriqueixement, però a la vegada estic bé com a societat i el meu entorn també ho està. Es parla del triple impacte o de la triple sostenibilitat.
Com neix el projecte de Rosa Parks?
M'agrada tant que hi hagi un projecte català que es digui Rosa Parks, però tant...
Que sí. És que és xulíssim. Ara te l'explicaré i jo crec que bueno, quedaràs enamorat.
Per qui no conegui Rosa Parks, per cert, va ser la primera dona negra que es va revelar a favor dels seus drets.
A favor dels seus drets.
Totalment.
En aquell autobús.
En aquell Totalment. Autobús, sí.
A l'època de la segregació de blancs i negres, us en recordeu o no, els anys 40, els anys 50, bueno, als Estats Units, on hi havia lavabos per negres, lavabos per blancs, busos per negres, busos per blancs, no? Llavors, en els busos, quan deixaven pujar la gent negra, vale, ho feien amb una condició, i és que si venia una persona blanca, per obligació i per llei, s'havien d'aixecar i deixar-li el puesto. Doncs aquesta senyora, la Rosa Parks, que a més era costurera, però estava molt farta, estava molt cansada, i d'això pues es va revelar i va dir, no senyor, no cedeixo el meu seient. I a partir d'aquí, bueno, n'és la llegenda, perquè clar, la porten a presó, i aquesta dona comença a treballar amb el Martin Luther King, i bueno, es converteix en el que es coneix com la mare dels drets civils en allà. O sigui, això és la inspiració del nostre projecte. Què us sembla?
Meravellós, meravellós.
Que et preguntava l'Aixa com neix aquest projecte.
Doncs neix perquè amb un viatge i amb una estança que jo faig als Estats Units després de tot un bueno, una carrera que tinc professional dintre del que seria la multinacional. Jo treballo durant molts anys amb una multinacional que es dedica a tot el tema de la comunicació, la publicitat, el màrqueting, i que, bueno, que degut a un tema pues, de... Bueno, tinc una malaltia, hi ha un canvi i així, ara estic perfecta, com veieu.
Estàs guapíssima.
Doncs la veritat és que em recupero i dic, què faig? I com que sóc una persona que molt inquieta i sempre té ganes d'aprendre, dic, me'n vaig al col·le, és a dir, me'n vaig a la universitat. I me'n vaig a Boston, me'n vaig a Harvard. I, bueno, pues, tinc la sort d'estar allà i com les pel·lícules, jo ho recomano, estar passejant per allà pel campus bueno, amb els companys. Bueno, a veure, potser tinc una veu d'aquestes que penseu que tinc 30 anys, però no tinc 30 anys. Però la veritat és que estic allà i Boston és l'epicentre de la filantropia a nivell internacional. Allà és quan començo a entrar en contacte amb el que serien els ODS, que són els objectius de desenvolupament sostenible. Veig que hi ha un pla... I en allà, a Harvard, és quan veig gurús, que són aquests professionals, que t'estan dient que hi ha un capitalisme conscient que és possible. Que és possible generar riquesa i a la vegada tenir un impacte positiu a la societat. I que les empreses, que és que han de ser aquest motor de canvi, si les empreses només miren la part de negoci, s'enfonsaran. Perquè hi ha tot un moviment que el que farà és impulsar que les empreses vagin cap endavant tenint cura dels seus públics interns, dels seus empleats, dels seus públics externs, i tenir cura també de deixar aquest impacte positiu. I si no ho fan, pues desapareixerà.
Boníssim, això.
És meravellós. Escolta, avui anem a aprendre conceptes. Va. A veure, per exemple, què és la B Corp?
B Corp. B Corp és una certificació i un moviment. B Corp és un moviment superimportant que de milers d'empreses en el món que entén que el capitalisme és una manera diferent, que entén que els recursos són finits, que les empreses estem aquí per tenir aquesta sostenibilitat econòmica que dèiem, però a la vegada per crear prosperitat per tothom, pels empleats, per les famílies, per la societat. I llavors no es tracta de ser la millor empresa del món, que és el que abans es pensava, sinó la millor empresa per al món. Llavors, sota aquest concepte, pues, certifiquen que, per exemple, la teva governança, la teva part de com fas els negocis, com compres, com vens, i tot això, com tractes els teus empleats, sigui realment justa, ¿vale? I a partir d'aquí donen aquesta certificació.
Fa molt poquet que ha arribat a Espanya, deu que portar un parell d'anys, em penso que no.
Jo crec que porto una mica més, però sí? Que no érem conscients de que realment aquest moviment és molt important per a les empreses, també des del punt de vista de la competitivitat, eh? I cada vegada més, i una cosa que és interessant també de comentar, i és que la normativa a nivell d'estat, però a nivell europeu i a nivell internacional, cada vegada és més estricta amb les empreses. A veure, com contamines? Què fas? On compres? A qui li compres? Fas comunitat? No fas comunitat? I fins i tot hi ha una cosa que a mi m'agrada, i és que el món de la inversió, és a dir, els bancs, els inversors, ja no només miren si tu has tingut beneficis o no per deixar-te diners. El que miren també és que, ostres, què estàs fent de profit per a la societat?
Està molt bé.
Una altra cosa que
si m'enrotllo molt,
parles,
em calleu,
un concepte que és, què és el propòsit de marca?
El propòsit de marca és el far que hi ha les marques, és el per què. És a dir, tu per què estàs aquí a part de per fer diners? Tu, banc, aquí per què estàs a part de per fer diners? Tu, botiga, per què estàs aquí a part de per fer diners? Què és el que tu tens, què és la teva aportació a part de realment tenir aquest benefici econòmic?
Molt bonic. Escolta, explica'ns el projecte de Rosa Parks, aquest que farem aviat, que pel dia 21 i 22 d'abril, em penso que és, si no m'equivoco,
sí,
les dades.
Sí, perfecte. Doncs mira, t'explico molt breument. Primer t'haig d'explicar res, dos segons, de Rosa Parks. Rosa Parks és una agència de publicitat molt diferent i molt diversa. Com que jo he portat molts anys, i la gent que la porta amb mi, bueno, pues és, també és molt diversa, som molt coneixedors del món de la publicitat i del màrqueting, el que volem és transformar-lo. I volem transformar, perquè tenim els publicitaris, la gent que comunica, tenim un gran poder, que és que tenim influència sobre els nostres clients. Si nosaltres, en comptes de dir als nostres clients que han de fer un spot, una campanya publicitària, els hi diem que han de fer un programa, per exemple, de formació d'educació a les escoles, i que fent aquest programa de formació a les escoles estan fent un impacte positiu i a la vegada guanyant en reputació, vull dir, això és un win-win. Guanyen tots, no? Bueno, doncs nosaltres, a Rosa Parks, el que fem són projectes que tenen aquest impacte positiu. Després ho expliquem. Sí, ja faràs la comunicació després. Nosaltres sempre diem que primer fem i després expliquem. Ho diem en anglès perquè queda com més sexy, no? És igual. Que fem story doing i després fem l'storytelling. Però sí, la veritat és que això és el que fa Rosa Parks, no? Fer el bé a través de que les marques i els nostres clients facin el bé. Sí?
També va lligat una mica, no, les marques a aquestes entitats socials, no? O sigui, amb aquest projecte esteu treballant amb diferents ONGs del tercer sector. Explica'ns una mica com neix aquest vincle.
Sí, llavors, hem posat en marxa un projecte que es diu Bus 84, que vol el 21 i el 22 agrupar 5 creatius, 10 ONGs, 10 reptes de cadascuna d'aquestes ONGs, des de Greenpeace, Open Arms, per exemple, Fundació Pasqual Maragall, Petitetes també.
Ahir és nada, eh?
Ahir és nada. A la nau Bòstic estarem. I la idea és creatius del món i creatives del món, veniu, veniu, apunteu-vos, perquè volem agafar aquests 100 creatius i pensar i portar la vostra creativitat pel bé.
Escolta, boníssim.
Ah, que sí?
Sí.
A més, es necessita, no?, aquestes campanyes que facin, siguin transformadores, no?, que ajudin a... També estiguin relacionades amb els ODS, suposo que també... Suposo que desfeu, no?, o relacionar la campanya amb l'ODS o no?
Sí, clar que sí. A veure, pensa que cada ONG, que cada associació treballa diferents ODS. Hi ha gent que està per les ODS de la salut, altres per el que seria el medi ambient, altres per la formació, i al fin, quan tu fas una campanya que potencia aquesta entitat i que l'ajuda a resoldre el seu repte, estàs contribuint també a aconseguir els ODS.
Déu-n'hi-do. Escolta, si voleu més informació, fàcil, no?
Sí, sí, sí. Aquí tenim. A la web de rosapark.es / bus 84.
Doncs digues.
També hi ha un ODS d'aquests que treballes el canvi climàtic. Mm-hmm. També suposo que hi haurà molta publicitat, que, no?, molta creativitat sobre aquest tema.
Totalment. Però a mi m'agrada molt el 8 i el 4. Per això es diu bus 84.
Ara.
El 4 és educació i el 8 és treball digne. Perquè volem un sector que sigui fort, que sigui transformador, valent i potent.
Alba Guzmán, CEO i fundadora de Rosa Parks, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos tot aquest projecte. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. Mira com acabem. Mira com acabem.